Les 12 colònies. Amb César Jiménez.
Bona nit, Sant Celoni. Avui farem un programa jovià, és a dir, que parlarem de la sèrie britànica Doctor Who, que s'emet des de fa 53 anys a la BBC. Al meu costat tenim el meu company Cylon, Enric Cullell, gran fan de Doctor Who. Bona nit, Enric.
Bona nit.
Preparat per viatjar a través del temps i l'espai?
Preparadíssim.
I com és habitual, a la Gemma Grau a les vies de so. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Pels que coneixeu la sèrie, alerta, spoilers. Que no, que és broma. Primer farem una introducció al món de Doctor Who i un petit repàs als vells doctors i per acabat parlarem del doctor a l'actualitat. Pels que encara no coneixeu Doctor Who, desitjo que us agradi un món ple d'aventures on tot és possible.
Abans de dir res, si teniu qualsevol consulta o proposta, no dubteu en enviar-nos un correu a radio@sansaloni.cat i també ens podeu trobar a facebook.com/les12colònies, on anirem penjant el contingut del programa. Bé, doncs, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. Comencem, com és costum, amb l'agenda de la subcultura freak. Marvel traurà nova sèrie regular de Pantera Negra a partir del proper mes de juliol. Aquest mes de juny arranca Civil War 2 als Estats Units i al setembre arribarà al nostre país de la mà de Panini. El còmic Star Wars, el despertar de la força, es publicarà el 22 de juny als Estats Units. El guió serà de Chuck Wendig i el dibuix de Luke Ross. Les portades seran obra de Seth Riebig. El còmic de Darth Vader acabarà aquest estiu quan arribi el número 25, quelcom que ja estava planejat quan va començar la sèrie, i el còmic prequera de Rogue One ha sigut cancel·lat. El còmic Star Wars Han Solo sortirà a la venda el 15 de juny a Estats Units. AMC ha encarregat a Robert Kirkman i David Alpert una minissèrie que expliqui la història del còmic, des dels seus inicis fins als nostres dies. La minissèrie documental es titularà Heroes and Villains, The History of Comic Books. El passat 13 de maig va morir el dibuixant i guionista Darwin Cook. Amb un estil de dibuix tipus cartoon, va començar amb l'animació de Warner Bros., però també va dibuixar còmics per DC i Marvel. Una de les seves darreres feines van ser Before Watchmen i Minutemen. Després del seu exitós pas per al darrer Saló del Còmic de Barcelona, ECC ha confirmat a Frank Miller com a convidat per al proper Saló al 2017.
Hi haurem d'anar, no?
Jo sí que aniré.
Jo m'agradaria. En vista del relatiu èxit de Batman vs Superman, l'Alba de la Justícia, DC ha decidit fer una reestructuració als seus càrrecs executius i ha nombrat a Geoff Johns nou líder de la divisió cinematogràfica de DC. Així que Geoff Johns i John Berg supervisaran tot el DCEU a partir d'ara. Michael Keaton serà a Spider-Man Homecoming i es rumoreja que Vincent D'Onofrio podria estar al repartiment, però nega rotundament ser-hi, encara que li agradaria. Estarà dirigida per John Watts i s'estrenarà el 7 de juliol del 2017. Per una altra banda, es rumoreja que Miles Morales podria ser el protagonista de la pel·lícula d'animació de Spider-Man, prevista pel 21 de desembre del 2018. A més de Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Idris Elba i Anthony Hopkins, ja tenim la confirmació oficial de Cate Blanchett, farà de Hela, Tessa Thompson serà Valkyria, Jeff Goldblum serà Grandmaster i Carl Urban serà Scourge, a la propera Thor Ragnarok. L'única incògnita és que si surt Scourge, on és l'encantadora? Els còmics són una parella malèfica inseparable. Tom Hiddleston està en converses per ser el proper James Bond.
Després de molts rumors sobre la renovació o no per una segona temporada de la sèrie de la CBS Supergirl, finalment han informat que la sèrie es trasllada a la cadena DCW. Així, abaratiran costos de producció al filmar a Vancouver. Allà coincidirà amb les altres tres sèries existents de la cadena. Dilluns tindrem Supergirl, dimarts The Flash, dimecres Arrow i dijous Legends of Tomorrow. L'ABC ha cancel·lat Agent Carter i Marvel Was Wanted no ha tingut l'okay per continuar endavant. Agents de S.H.I.E.L.D. emetrà la seva quarta temporada els dimarts a les 10 de la nit i no a les 9 com fins ara. Això farà que les trames siguin una mica més adultes, degut potser a la caiguda d'audiència en aquesta tercera temporada. Serà això un indici d'un possible adéu a la sèrie després de la quarta temporada? Després de l'èxit de The Punisher de Jon Bernthal a Daredevil, Netflix ha confirmat que The Punisher tindrà sèrie en solitari. La segona temporada de Jessica Jones i la sèrie Els Defensors es gravaran al mateix temps i Carrie Ann Moss, en el paper de Jerry Hogarth, sortirà a la propera Marvel Iron Fist.
¿Qué es una cabina pública de la policía?
Una cabina telefónica de los años 50. Es un disfraz. CRDS maneja a tiempo.
Si eres alienígena, ¿por qué hablas como los del norte?
Todos los planetas tienen norte.
Bienvenida al fin del mundo.
Ese ser de ahí abajo va a matar hasta el último de nosotros.
Tú serías un buen Dalek.
No dejéis que os toque.
¿Por qué? ¿Qué pasa si nos tocan?
Ya lo estáis viendo.
¿Eres tú mi mamá? Sí, sí, soy tu mamá.
Los señores del tiempo tenemos este truco, pues. Una manera de engañar a la muerte.
¿Por dónde iba? Ah, sí, Barcelona.
Viajar contigo me encanta.
Nuevo botón.
Una vez que esos ejércitos se alzarán del foso para hacer una guerra contra Dios.
Sigo siendo una imagen.
Verdaderamente lo quiero.
No puedes.
Te quiero.
Bruce Taylor.
No parpadees. Ni siquiera parpadees. Si parpadeas, morirás. Son rápidos, son más rápidos de lo que podrías creer.
Es el primer ministro. El amo es el primer ministro de Gran Bretaña.
Regenerate. Por favor, regenerate, cabrón.
Sí, de una a dos.
Solo quiero una amiga.
No pienso ser tu amante.
Todos somos queridos.
Y nadie nos ha dejado de todo.
Pénsalo cuando salvarlo en tu nombre.
Esta canción está terminando, pero la historia no termina.
¿Estás chorreando?
Estaba en la piscina.
No estabas en la biblioteca.
También estaba en la piscina.
¿Es una lavanda la
locura?
Eso es como la grieta en la pared de mi dormitorio cuando era pequeño.
Dos partes del espacio y el tiempo que nunca debieron tocarse.
¿Cómo
se entiende esto?
Solo recordamos mientras te estamos viendo, ¿sí?
Bueno, niños,
durante
mucho tiempo.
No había nadie que estaba ocupada.
Aléjate del ángel, vuelve a la tarde y ya pensaremos en algo.
Esta es la historia de Amelia Poole. Y así es como termina.
Esto es así, ¿sabes cómo es? ¿Qué es eso?
Comencem amb Doctor Who. Doctor Who és la sèrie de televisió de ciència-ficció britànica produïda més llarga de la història, formada per més de 800 capítols, amb un total de 36 temporades. Va ser emesa per primera vegada a la BBC l'any 1963 i segueix en antena actualment. La sèrie es divideix en dues etapes, la sèrie clàssica, emesa entre 1963 i 1989, i la sèrie moderna, iniciada l'any 2005, i dura fins a l'actualitat. La sèrie ha estat guardonada en diverses ocasions per la BBC, concretament l'any 1996 pels Premis Nacionals de Televisió, el 2005 i el 2006, i pels Premis BAFTA del 2006.
We'll be right back.
Una gran curiositat sobre Doctor Who és que forma part del llibre Guinness dels rècords, com la sèrie de televisió que més anys ha estat antena arreu del món. També és una icona significativa de la cultura popular britànica, reconeguda per les seves històries imaginàries, els seus fantàstics efectes especials, tot i tenir un baix pressupost i el mèrit que té enginar-se-les amb poca cosa. A més, va ser pionera de l'ús de la música electrònica en la banda sonora de la sèrie. Al llarg dels seus 50 anys d'història, com ja hem dit, ha rebut cert grau de reconeixement cultural i ha estat la causa de noves creacions com Torchwood o The Sarah Jane Adventures. Infinitat de novel·les, llibres d'autodescripció, videojocs, còmics, joguines i fins i tot ha recopilat la seva pròpia banda sonora. Originalment, la sèrie es produïa a la BBC Television Centre de Londres i es va deixar de produir l'any 1989. Posteriorment es va gravar Doctor Who, la pel·lícula, l'any 1996 a Canadà amb l'objectiu de tornar a produir la sèrie amb diners de la BBC i Universal, però degut a la baixa audiència que va tenir als Estats Units, no es va arribar a produir una nova sèrie. Finalment, la sèrie moderna va ser produïda l'any 2005 per BBC Worlds i la Canadian Broadcasting Corporation, CBC, i el lloc de rodatge de la nova sèrie es va dur a terme a Cardiff, Escòcia.
I no podem deixar de parlar del Doctor Who en català sense el Canal 33.
Bueno, també havia sortit a TV3, però sortia a la nit. A altes hores de la matinada.
Recordo el 33.
Doncs també TV3 es va fer amb Doctor Who, però va ser-hi no sé quants anys hauria de ser-hi. Em sembla que va estar-hi uns 3 anys o 4, si no m'equivoco.
Molt bé. La sinopsi de Doctor Who diu el següent. La sèrie mostra les aventures d'un senyor del temps que rep el nom de El Doctor, que explora l'univers amb la TARDIS, una nau espacial dotada de consciència i que és capaç de viatjar a través del temps i de l'espai. Exteriorment, la nau sembla una cabina de policia de color blau, que era un element comú als carrers del Regne Unit quan la sèrie va començar l'any 1963. Un dels temes que dona cor a les aventures del Doctor són les seves o els seus acompanyants, perquè al llarg dels anys el paper de l'acompanyant ha anat adquirint més importància que fins i tot la pròpia figura de l'icònic Doctor. El Doctor s'embarca en una lluita per la defensa de civilitzacions atacades per forces alienes que són enemigues de les civilitzacions a les que salva. Tot això mentre viatja al passat, torna al present de tant en tant i viatja al futur, ajudant a gent de tot tipus i corregint injustícies. El Doctor ha tingut moltes cares, perquè com és un senyor del temps, té la capacitat de regenerar-se. A part de tenir aquesta habilitat, té dos cors. Tot i el seu aspecte humà, el Doctor és un alienígena dotat d'una intel·ligència superior a qualsevol altra raça d'un altre planeta. El planeta natal del Doctor és Gallifrey, del que ens va donant petites pistes al llarg de la sèrie, fins que finalment el director ens mostra el planeta d'origen del nostre protagonista i ens dona una història lacrimògena del perquè de la fugida del Doctor. El Doctor al llarg de la sèrie s'ha regenerat 14 vegades, així canviant 14 cops d'aspecte físic, però mai mental. Cal remarcar que a la sèrie només se'n compten 13. Per ordre cronològic serien el primer Doctor William Harnell, el segon Patrick Troughton, el tercer John Pertwee, el quart Tom Baker, el cinquè Peter Davison, el sisè Colin Baker,
el setè Sylvester McCoy, el vuitè, Paul McCann, fa dues aparicions estel·lars. El novè, John Hart, conegut com el Doctor de la Guerra, no apareix fins l'any 2013, degut al període de transició pel qual passava la sèrie en aquell moment, ja que la sèrie va deixar d'estar en antena durant 9 anys, que casualment situem el Doctor en la seva novena regeneració, on fa la seva aparició estrella com el novè Doctor, interpretat per Christopher Eccleston. El desè doctor, David Tennant, cal destacar que va ser el primer en marcar la personalitat del doctor i enamorar-se d'un acompanyant. L'onzè doctor, el doctor més jove que mai havia interpretat el doctor Who, és Matt Smith. Com a Juvia, que sóc personalment, Matt Smith em va robar el cor amb capítols com The Eleven Hour, Vincent and the Doctor, A Christmas Carol, The Girl Who Waited, The Angels Take Manhattan, The Day of the Doctor i Time of the Doctor.
Vull puntualitzar que jo he començat a veure Doctor Who gràcies a tu. Jo he començat pel Matt Smith i m'ha enamorat, eh?
T'ha enamorat, però encara no has vist David Tennant.
No, no, ja ho sé, perquè el David Tennant m'encanta.
Que però David Tennant...
Matt Smith m'ha agradat, és un doctor que està molt bé.
I en principi, Matt Smith, bueno, era... va passar com la rei a Star Wars, el Despertar de la Fuerza.
Desconegut.
Que era totalment desconeguda.
Correcte.
Bueno, en aquest cas, desconegut, referint-nos a Matt Smith. I bueno, a ningú... Després de la interpretació que va fer David Tennant, ningú apostava per Matt Smith. Aleshores, clar, es van trobar amb un noi jove que deia, ostres, normalment ha estat interpretat per persones molt més grans, no?
Més gran, amb més experiència.
Amb molta més experiència, com William Hartnell, que va ser bueno, el doctor més vell que hi havia a la sèrie. Ara, actualment, és Peter Capaldi, que ara això ja ho diré més tard.
¿Dónde estamos?
En París. En el 2010 después de Cristo. Y este es el glorioso Museo d'Orsay, hogar de muchos de los mejores cuadros de la historia.
¡Qué maravilla!
Ignora eso, tengo algo más importante que mostrarte.
Take all your chances while you can. Never know when they'll pass you. Mathematician cannot solve. Like me, trying my hardest to explain.
¿Doctor Black?
Sí. Nos conocimos hace unos días. Le pregunté por la iglesia de Auvergne.
Ah, sí, encantado de ayudarle. Dijo algo bonito sobre mi pajarita.
Sí, y hoy lleva otra apoteosis, si me permite decirlo. Pero me preguntaba entre usted y yo, en unas 100 palabras, ¿en qué puesto colocaría Van Gogh en la historia del arte?
Vaya, es una gran... pregunta, pero... Para mí, Van Gogh es el mejor pintor de todos. Desde luego, es el más popular de los grandes pintores de todos los tiempos. El más querido. Su dominio del color es el más grandioso. Transformó el dolor de su atormentada vida en un éxtasis de belleza. El dolor es fácil de retratar, pero usar tu pasión y tu dolor para representar el éxtasis, la alegría y la magnificencia de nuestro mundo... Nadie lo había hecho jamás. Y puede que nadie lo haga nunca más. Para mí, ese hombre extraño y salvaje que vagaba por los campos de la Provenza no solo fue uno de los artistas más grandes del mundo, sino también uno de los mejores hombres que jamás ha existido.
Vincent, perdona, lo siento, ¿es esto demasiado?
No, son lágrimas de alegría.
Gracias, señor. Gracias.
Pues, de nada. De nada.
Perdón por la barba.
Finalment, tenim el 12è doctor, Peter Capaldi, qui havia sortit a la sèrie quan David Tennant era el doctor, com podeu veure al capítol The Fires of Pompeii. El 12è doctor tanca la història de la filla dels Pont, que s'havia deixat oberta al llarg de la sèrie en el capítol The Husbands of Riversong. Aquí comencen els spoilers, Pels que no heu vist la sèrie o la comenceu a mirar, per si no voleu saber-ne res i així mantenir la intriga, apagueu ara mateix la ràdio.
La sèrie moderna comença amb el novè doctor, interpretat per Christopher Eccleston, un doctor intensament emocional, marcat per les coses terribles que havia vist i fet. El doctor era l'únic supervivent de l'última gran guerra del temps. Això li havia ocasionat un trauma psicològic que ocultava darrere un enginy esbojarrat i un caràcter frívol que el duu a anar a conèixer a Rose Tyler, una noia terrícola que acompanyarà el doctor en els seus viatges pel temps i l'espai. Correran grans perills i les amenaces deixaran veure la rancúnia i la crueltat a la que pot arribar el doctor. Però no desespereu, aquí no acaba la història del doctor. El nou doctor es regenera i dona pas a la intervenció de David Tennant com el desè. El doctor desperta el dia de Nadal amb el seu nou aspecte i lliura les Sycorax una lluita amb espasa per defensar la Terra, a la que perd una mà. Tot això, estigueu tranquils, perquè gràcies al poder de la regeneració li creix una de nova. A les seves noves aventures s'emporta a Tyler Rose i el seu xicot Mickey Smith, amb els que s'enfronten els Cybermen, homes Job, i fins i tot el dimoni. El doctor perd a la Rose en un univers paral·lel on la deixa amb un clon d'ell mateix, que forma part de la meitat humana del doctor, i aleshores marxa, per protegir la família de la Rose, mentre s'enfronta al seu nemesis, l'amo, que resulta ser un altre senyor del temps que es va tornar boig per sentir de petit el soroll dels tambors de la Guerra del Temps. En un dels seus viatges es troba per primera vegada en River Song i comencen els anomenats spoilers. Per acabar, el doctor rep un missatge, el missatge de la seva mort. Els Ots, cantant a l'unisó, anuncien la mort imminent del doctor amb quatre tocs.
Tornant on ens havíem quedat, el doctor no vol morir, però la lluita contra els senyors del temps el deixa dosificat d'energia regenerativa, i això provoca que la TARDIS es cremi i s'estavelli a través de l'espai. La TARDIS s'estavella al jardí de la casa on viu una nena petita de no més de 10 anys. Aquesta nena és l'Amelia Pond. L'Amelia, que havia demanat un canvi a la seva vida, veu com s'estavella la TARDIS al seu jardí. És aleshores quan coneix l'onzè doctor, interpretat per Matt Smith, que combina una aparença juvenil amb una ànima vella. Després d'uns quants anys, el doctor i l'Amy, l'Amelia, s'embarquen en un seguit d'aventures que porten a Rory, el seu xicot i futur marit de l'Amy, a la mort. Durant un llarg temps, l'Amy oblida d'en Rory. El doctor sempre el té present en el seu pensament, i com podem observar al commovedor capítol de Vincent and the Doctor, Vincent Van Gogh fa donar a l'Amy que està trista, però ella no sap per què està trista. Per mi, aquest capítol és sense cap mena de dubte un capítol meravellós, ple de màgia i emoció, on qualsevol jovià que hagi seguit la sèrie moderna des del principi, o bé un apassionat de l'art, deixarà anar més d'una llàgrima.
Perdó, volia comentar que la Amy Pond és la meravellosa pèl roja Karen Gillen.
Sí, sí.
La fantàstica assassina galàctica Nebula de Guardianes de la Galàxia.
Sí.
Detall friki.
No, però està molt bé.
Sí, està molt bé, sí.
És... Bueno, a part d'ella, que està molt bé...
Vull I l'actriu no, li fa un paper...
Fa un paper molt maco. Molt maco. Mm-hmm. I realment, bueno, ja ho veuràs més endavant, que ho borda. Però fins al final. És una cosa meravellosa, ja t'ho dic. I en aquest capítol concret, doncs, és que a mi em va... M'ha marcat com a fan...
Like me,
trying my hardest to explain.
Al capítol de Pandorica Opens, Rory torna, però com un robot. Sí, sí, un robot que sense voler matarà l'Amy i tancarà el doctor a Pandorica. Aleshores, Rory recuperarà la seva humanitat en veure l'Amy morta i alliberarà el doctor perquè la salvi. El doctor perd a l'Amy i en Rory en una realitat creada pels àngels ploraners, la qual cosa el deixarà destrossat i, per fugir del que ha perdut, el doctor s'embarcarà a noves aventures deixant passar els anys. I aleshores troba a una nova acompanyant, a Clara Oswald, amb qui viurà noves i fantàstiques aventures. Cal dir que la Clara havia aparegut anteriorment com a Dalek i com a noia d'una època passada, i en dues ocasions mor. El doctor troba la seva pròpia tomba, Transalor, i recorda una amagada encarnació, oblidada degut a un terrible passat. El passat del doctor de la guerra, interpretat per John Hurt, el du a l'inici d'una redempció, fent equip amb el desè doctor, David Tennant, per tal de salvar Gallifrey en lloc de cremar-lo. Després de sacrificar la seva vida per defensar Gallifrey, concedeix un nou cicle d'encarnacions pels senyors del temps, i aleshores el doctor, amb la consciència ja tranquil·la, es regenera una vegada més. La següent regeneració del doctor el situa en la dotzena posició, interpretada per Peter Capaldi. Novament, després de molts anys, el doctor es retroba amb la Clara, ja que el doctor mai oblida ningú. El doctor, amb la Clara Oswald, posa en rom a noves aventures que condueixen a la mort i a l'exili etern. Finalment, el doctor salva la Clara a l'últim moment, però per mantenir-la en vida, obliga els senyors del temps que li borrin la memòria. I aleshores, el doctor no recorda la Clara, només en recorda una cançó. La cançó que sempre sentíem veure la Clara Oswald, qui se li apareix per última vegada sense que el doctor la reconegui, i s'embarquen en noves aventures per separat. El futur del Doctor Who canviarà de mans. Passarà del director Stephen Moffat, que el coneixem a sèries com a Sherlock, 2009 fins al 2014, Jekyll del 2007 i Les aventures de Tintín, que és la pel·lícula de Tintín, aquesta d'animació que van fer.
Aquesta no l'he vist.
Doncs aquesta està molt bé, te la recomano, perquè són fidels al còmic de Tintín. I dona el relleu com a director a Chris Chibnall. No sé si en saps alguna cosa. No.
No. Vale. La primera vegada que sento parlar d'aquest home.
Doncs aquest home és conegut per ser el creador de la sèrie Broadchurch. Ara després ja et diré el que va fer aquest fantàstic homenet. Li tinc una mica de ràbia perquè la sèrie, bueno, tenia molt bona pinta i va anar de capa caiguda des del primer capítol, així que, bueno. També el coneixem com a guionista de diversos capítols del Doctor Who, com The Hungry Earth, Cold Blood i Dinosaurs on Spaceship. També va participar a la creació de guions de Torchwood, que, bueno, aquesta és una sèrie que va a part de Doctor Who.
Sí, em sona, perquè Torchwood és un anagrama de Doctor Who.
Sí, realment sí.
Sí, no, no, és que això recordo haver-ho sí. llegit fa temps.
Doncs sí.
No l'he vista tampoc, aquest Torchwood, però doncs... m'han dit que està prou bé.
Bueno, bueno, bueno. Aquí t'haig de dir que no.
Vale.
Jo discrepo. Mm. Torchwood, com va totalment... Bueno, no va totalment a part, però recorren molt a personatges malèfics com el Cyberman o fins i tot els Daleks, que jo recordi. Hi ha altres coses, però es munten molt, moltes altres paranoies a part d'això. I bueno, és una sèrie que està bé al principi, però tal i com t'he dit, com Broadchurch, la van pifiar al final. Bueno, el que t'estava dient, si mireu Broadchurch, sèrie que bueno, segueix sent criticada durant molts i molts anys, va ser un desastre en el seu eix argumental i bueno, la trama final van voler-ho fer tot massa ràpid. No sé, ara mateix estava veient Firefly i això de que cancel·lessin la sèrie per una altra, doncs va ser una tocada de nassos perquè...
Bueno, no van cancel·lar-ho per això.
No era per això.
La van cancel·lar per moltes històries.
Doncs ho vaig llegir malament.
Perquè la van... La Fox la va destrossar directament. La van emetre desordenadament, el capítol de l'origen el van ficar quasi gairebé l'últim, van començar pel capítol 2, el canviaven d'horari cada 2x3... Bueno, la Fox no creia massa en Joss Whedon ni en aquesta sèrie.
Ostres, però és que després, al final que li donen amb la pel·lícula de Serenity...
Va ser un massa... tancament prou digne. Però d'aquesta en parlarem la temporada que ve.
Sí, que aquesta...
Farem un programa
doncs aquesta
de...
mola molt, eh? Ja t'ho dic.
No patiu, oients. L'any que ve parlarem de Firefly i tot l'univers de Joss Whedon.
Val. I després, l'altra cosa, no sé, jo no li donaria un capítol que fos, no sé, tan xulo com Dinosaurs on a Spaceship. Aquesta, sí, trobo que és original el fet d'haver ficat dinosaures en una nau espacial, però és que l'argument, no sé, trobo que és un capítol palla, en Doctor Who, sobretot, fent-ho Matt Smith. Sí, el paper de Matt Smith a Doctor Who salva molt el capítol, però... no sé, em perdó per l'esbufet, no sé, no ho trobo una bogeria que li donguin el títol de director a Chris Chibnall, no sé, bueno,
ja ho veurem, a veure per on va, no?
Sí, després notícies que corren per les xarxes, que el Doctor Who es retrasarà fins al 2017 i tornarà a reprendre la història amb el 12è Doctor, on l'havíem deixat amb una intèrpret quasi desconeguda, que bueno, passa el mateix que amb la Rey, que no me'n recordo mai com es diu, per això li dic Rey.
Daisy Ridley.
Ah, vale, això
que l'hauries d'aprendre de
Daisy
memòria.
Daisy Ridley, sí.
Amén.
Amén. La nova companya del Doctor.
Sí, el dotzè Doctor, o sigui, que torna el Peter Capaldi, llavors.
Peter Capaldi torna, i Peter Capaldi, a veure, en principi, a mi, personalment, l'he trobat molt fluix.
Bueno, ja t'ho diré quan...
Quan hi arribi. Ja ho veuràs. És un personatge bueno, que jo pensava que l'haver-li donat tanta importància quan havien David Tennant, no sé, bueno, també t'ho recomano que ho vegis, ja ho veuràs. Hi ha moltes bromes per les xarxes dient, mira, li agafa la TARDIS i comença, li diu carinyo, ja vindré en algun moment. I bueno, la seleccionada per la BBC ha estat Pearl Mackie, que bueno, com a coprotagonista de la sèrie, a mi Pearl Mackie, la primera impressió, a veure, m'ha passat com em va passar amb Matt Smith. Jo al principi vaig jutjar malament a Matt Smith. El vaig veure massa jove per Doctor Who i vaig dir, ostres, no sé, ja ho veurem. I en Pearl Mackie, a mi, no sé, no m'acaba d'agradar en el poc que he vist. A veure, que també el petit tràiler que he vist de la següent temporada no m'agrada.
Bueno, potser em sorprèn, no?
Potser em sorprèn. A veure si és com la Martha Jones, que a un company meu li agrada molt. Ja la veuràs, també. És de David Tennant. És que en David Tennant hi ha bastantes noies. Pearl Mackie, des del seu Twitter, després de confirmar-se la notícia, va dir: "Estic encantada de ser la propera companya del Doctor Who. No puc esperar a unir-me a la família. Gràcies per tots aquests preciosos missatges." I bueno, jo pensava en deixar una última incògnita, no sé, que crec que la BBC també la deixa, i és qui serà el nou Doctor. Perquè Peter Capaldi també sé que deixa la sèrie.
Bueno, de moment tenim el Peter Capaldi, no? Confirmat per la següent
temporada. De moment, però no serà tota la temporada, em sembla. Així que potser farà uns 3 o 4 capítols i al Nadal el veurem canviar.
Que estrany, no?
És que això és una altra cosa que volia dir. La regeneració la utilitzen, bueno, la van utilitzar al principi de la sèrie com a recurs perquè tots els actors sempre hi havia en algun moment que havien de deixar la sèrie i deien, ostres, jo no puc seguir. I deien, doncs mira, doncs regenerarem, farem un altre actor interpreti el doctor i aleshores doncs agafarà el paper dels altres.
I per què no ho deixem aquí? Una doctora.
Que també s'havia plantejat.
Per què no?
I fins i tot un noi negre, que no havia sortit mai en la sèrie. Bueno, havia sortit com a coprotagonista, que seria el nòvio de la Rose Tyler. Però clar, no ho sé, ja ho veurem.
Doncs fins aquí arriba el darrer programa de la temporada. L'Enric i jo esperem que hagueu disfrutat d'aquests mesos de fricades vàries. La temporada vinent tornarem amb més continguts i més actualitat. Això sí, hem après la lliçó i us prometem que els programes seran més amens i no tan densos com fins ara. Bé, doncs, us deixem amb aquesta peça musical que el doctor li dedica a la Clara Oswald. Que passeu un bon estiu i que la força us acompanyi.
Bona nit i bon estiu!